Vins i Teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Hola de nou, benvinguts a Vins i Teca. Avui tenim a la Judit Calix.
Exacte.
És que no sé si era bon Calix o Calix. Calix.
Calix.
Calix.
Calix. Calix. És com a l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs,
però igual. Amb Judit.
Exacte.
Benvinguda, Judit. Gràcies per venir. I tenim a la Eva Vicenç, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí, Eva.
Gràcies, igualment.
Sí, a mi també un plaer compartir taula amb tu i l'Eva.
Sí, 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 que ja us coneixeu i bueno, ja molta cosa en comú tenim, crec jo. Començarem parlant amb tu, Judit. Bueno, ets la directora de la revista Cuina, entre moltes altres coses. Tens una trajectòria d'uns 20 anys, més o menys, amb el món editorial. I ara, fa quan que estàs a la revista Cuina?
A veure, jo t'explico. Jo vaig ser la primera directora del Cuina, llavors descobrir Cuina. Enguany Cuina fa 25 anys, estem en ple any de celebracions, i jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer dos cuines molt diferents. El primer va néixer com un fillet de la revista Descobrir Catalunya, i fins i tot vam fer un qualitatiu, doncs, que va sortir amb el Descobrir Catalunya, uns números que eren més curtets, una mica perquè llavors, avui ens pensem que tots els diaris tenen seccions de gastronomia, que els cuiners són molt coneguts, però fa 25 anys no era així. I llavors vam fer aquest test, i la veritat és que la revista va tenir molt bona acollida. L'editorial, llavors, l'empresa va ser molt valenta, perquè treure una revista, doncs, més de nínxol, no tan generalista, doncs, i en català, doncs era tot un repte, però ens n'hem sortit. I llavors ara estic com en una segona etapa, doncs, que és el que et deia, és una revista totalment diferent del que eren uns inicis, que clar, al principi era només per un públic lector, doncs, de paper, i ara som molt més.
Sí, sí, de fet, Judit, t'he de dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sóc subscriptora a la revista.
Sí.
Llavors he vist...
Ai, mira!
Quan m'ha arribat el dels 25 anys, dic, ostres, i he començat a mirar i he vist la teva foto amb aquesta, que era el primer número, no?
Sí.
I dic, quina il·lusió, i jo no sabia que tu eres l'editora al principi.
Ves, que gairebé no se'm reconeix, perquè semblo una nena que sigui estudiant de pràctiques.
Sí, sí. Bueno, clar, són 25 anys.
A la revista, clar, són 25 anys.
Wow.
De fet, avui ens hem trobat amb el Toni Massanès, que també és un... ja col·laborava en el primer número, i ella hi va escriure una nota al LinkedIn que deia, tenim una edat, certament tenim una edat, perquè quan dius que bueno, jo dirigia i ell va col·laborar ja en la primera revista, doncs és que han passat moltes coses, però a mi em fa molta gràcia perquè és una revista que els continguts t'ho podries llegir ara i és molt interessant.
Sí.
O sigui, dius, llegeixo l'entrevista, en el primer número hi havia un reportatge central dedicat a la xocolata, però hi havia una entrevista al Santi Santamaria, per exemple. És supervigent i superinteressant el que explicava. I com a recordatori, mira, precisament en aquest número no, però en el següent, en el juliol-agost, fem una mica de selecció de continguts passats, doncs una mica perquè no tothom té, com tu, el número 1,
sí.
I llavors destaquem, doncs, alguns reportatges així que nosaltres considerem, doncs, emblemàtics o seccions que per exemple, aquí havíem tingut una secció en el número 1, que era aquesta dels sabors de món, que convidàvem cada mes, doncs, a un escriptor. Doncs en aquest, per exemple, el va escriure el Josep Maria Espinàs, però en tenim del Manuel Vázquez Montalbán, del Narcís Comadira, també d'un munt de periodistes, doncs, de renom.
Clar.
I clar, són escrits que bueno, és una edició, conserva'l perquè és de col·leccionista.
Sí, sí. No, és un...
Pensa que no tenim ni arxius digitals. No, és que jo en tinc una, a la revista en conservem una altra, però no hi ha a l'arxiu digital, hi ha alguns números que s'han perdut, i aquest és un d'ells, sí, ho hem hagut de digitalitzar de nou.
Sí, crec que va ser el Fòrum Gastronòmic de Girona, crec que me'l van donar, crec, no me'n recordo molt bé, o potser de Vic. Seria la segona
potser,
edició de,
sí,
de Vic.
Jo crec que podria ser de Vic, perquè sí, ja vam fer una exposició amb fotografies de l'Enrique Marco, que és també col·laborat des del primer número, i que ha fotografiat a tots els chefs del país, i allà vam fer una exposició. Mm-hmm. Segurament devia ser...
Clar, és com un legat, és com una enciclopèdia que amb els anys s'ha anat...
Sí, sí, a mi és una... És allò que et dius, hi ha feines que t'han marcat la vida, doncs el cuina a mi m'ha marcat, no? Tant al començament, que ho vaig patir molt, perquè era, bueno, devia tenir uns 27 o 28 anys, però potser era molt jove per la responsabilitat, i ho gaudeixo més ara que no llavors. Clar, llavors clar. Patia més que m'ho passava
clar,
bé.
Clar, imagino que estàs més...
Sí, bueno, sí, sí. L'edat et dona...
Sí, sí. Ets més conscient també de què estàs tenint entre mans.
Sí, 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 sí. I com és el dia a dia en una revista... Cuina,
mira, avui dia, per això us deia, us explicava que és molt diferent al que era abans, que al final dirigíem uns continguts, que eren uns textos i unes fotografies i uns col·laboradors, i ara que tenim l'edició digital, tenim xarxes, que seria un altre canal, no? Que xarxes inclou, sobretot per nosaltres són importants, l'Instagram, tenim, em sembla, 55.000 seguidors, som com un petit influencer, no som com la Laura Escanes, però tenim molts seguidors. I després també newsletters, ens funciona molt bé la nostra newsletter, perquè al final és l'actualitat de la cuina catalana o del panorama culinari actual. I a més de tot això, doncs, estem molt involucrats en altres projectes tan audiovisuals, perquè nosaltres formem part del grup Abacus, de la cooperativa Abacus, i nosaltres estem al departament d'Abacus Media, però també col·laborem, fem col·laboracions interdepartamentals, doncs, amb Abacus Idea, que fan audiovisuals, fan documentals, fem esdeveniments, fem una mica de tot. Llavors, no és, o sigui, ara em dedico, doncs, a la revista, doncs, em dec dedicar la meitat del meu temps a la revista i la meitat del meu temps, doncs, a altres projectes, doncs, dins el marc de la marca Cuina, que és una marca reconeguda, molt reconeguda al país. I bueno, tenim la sort d'això. Moltes vegades això, sí, la marca molt coneguda del país, però ens diuen molt cuines, com el programa de TV3, que a vegades, sí, però jo ja no ho corregeixo, jo dic, et situen. A vegades ells també els hi diuen, a mi em diuen cuina, doncs a nosaltres cuines, o descobrir cuines, també ens ho diuen, o sigui, totes les variants.
Sí, sí.
Però sí, sí, és una marca que la gent la té molt i l'han viscut molt a casa.
Mm-hmm. Sí, o sigui, 25 anys és un temps, eh?
Sí, són generacions,
sí, sí. I creus que el format paper s'anirà perdent o creus que seguirà? O sigui,
jo penso que depèn del producte que t'ofereixi. Hi ha productes, doncs, per exemple, les revistes que eren més exclusivament tipus receptaris, com aquells que feien el Lectures o el... Ara no recordo ni com es deien, però aquells que només eren receptes, aquests s'han perdut, perquè tu entres a internet, no? O ara amb la intel·ligència artificial, i pots preguntar la recepta que vulguis. Per això nosaltres també ens centrem molt en cuina catalana, no? Nosaltres sempre diem... O sigui, hi ha moltes receptes que... no les trobaràs al ChatGPT de les que publiquem nosaltres. És una cosa creada moltes vegades que sí, són variants amb una base catalana o amb influències, però hi ha alguna ment darrere, o sigui, som nosaltres que li donem sempre un determinat encaix que són novedoses, perquè tothom pot trobar avui dia uns macarrons, però bueno, és donar-li, doncs, aquest al punt. També quan vam fer l'edició digital, que és recent, és del desembre del 2025, també incloem nosaltres un bueno, tenim un assistent de cuina, que és amb intel·ligència artificial. Llavors, amb la base de receptes, que nosaltres tenim unes 4.000 receptes doncs, publicades des dels 25 anys d'història, doncs tu li pots dir, em pots muntar un menú doncs, per una persona celíaca que ve aquesta nit a sopar a casa meva, i doncs ell t'ho diu, amb les receptes que tenim nosaltres publicades. Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, doncs, intentem sempre estar doncs,
al dia
sí, perquè sí. Si no és això... O morir.
Sí, sí, sí. No, jo espero que no mori mai els formats en paper, revistes, llibres,
sí.
Perquè és una altra experiència.
Sí, i a més, mira que tu tens l'opció de digital, no? Però és tan diferent agafar el cuina i mirar les fotografies, perquè quan hi ha un a nivell de gràfic, no, de grafisme, doncs que està tot tan cuidat.
Sí.
Clar, és diferent.
Sí.
Tu entres a aquest mateix doncs contingut, però ho mires doncs en el digital. Evidentment la informació és la mateixa, però no el gaudi, jo penso que no és igual, encara que digital sí, ho pots portar tot arreu, no et pesa, pots fer la consulta doncs al minut, però quan tens el moment, per això la majoria de molts subscriptors tenen les dues opcions, o sigui, tenen la print i la digital, doncs quan volen fer consultes.
I sabeu l'edat dels subscriptors, per cert? Em pregunto si és gent d'una certa edat o si també hi ha molta gent jove que està llegint.
Sí, nosaltres tenim detectat que és a partir de que la gent doncs, s'aparella i comença a tenir nens petits, hi ha una tendència a donar més importància al fet de menjar bé, a comprar doncs, producte doncs, de proximitat i vaja, és que al final una aposta per una bona alimentació és una aposta per la teva salut. Uh-huh. Quan tens nens, normalment t'hi fixes més. O sigui, a partir d'aquesta edat dels 30, ara que la gent tenim nens més tard, doncs 30 i pocs, fins
al final.
Sí, sí, quasi. Sí. Tenim lectors molt fidels, com tu.
La meva mare, que tenia 89 anys, fins al final. Sí, sí, totalment.
Però ens sorprèn, perquè a vegades que hem fet esdeveniments que tu dius, bueno, tenim totes les revistes a la casa i fan viatges i tot això, i nosaltres a vegades hem fet esdeveniments i ve gent de totes les edats. Jo també és maco, perquè comparteixes taula doncs, amb gent que pot tenir des de 20 i pocs fins a, doncs, a 60, bueno, els que assisteixen actes, ja, segurament n'hi ha de molt més grans, no? Però llavors ja fa més mandra potser bellugar-te. Però sí, és una... És una revista que l'interès pel món de la gastronomia i de la cuina existeix, però el poses potser més en pràctica doncs això, quan comences a crear la família.
Sí, és que ara estava pensant, podríeu tenir una... No sé, crec que no ho teniu, però podria tenir una part de la revista dedicada als nens, que fossi la seva part, no? De dir,
N'havíem tingut.
Havíeu tingut.
N'havíem tingut, sí. En diverses ocasions, l'última diria que amb l'Ada Parellada, que feia cuina per nens, i la veritat era que després ha fet llibres ella també, eh? Però sí, havíem tingut receptes. També és el que intentem, que cada any anar renovant les seccions.
Sí, sí, sí.
O sigui, encara que siguin els mateixos col·laboradors, sí, però jo mateix els hi vaig dir, doncs fas això, doncs ara què pots fer de diferent, no? La Maria Nicolau col·labora amb nosaltres, doncs ara el número de juliol i agost doncs estrenem secció, a veure què us semblarà. I la qüestió doncs no para mai.
Sí, bueno, la Eva tu has estat aquí.
L'Eva també ha fet, has escrit diversos reportatges.
Un parell de reportatges i he de sumar amb el que deies, bueno, felicitar-vos pels 25.
Gràcies.
Perquè jo recordo que just vam acabar la carrera fa 25 anys i ja ens van dir en el seu moment que el paper moria, amb la qual cosa, super fantàstic que seguiu en vida, però a més, una mica del que deies tu, del perfil de continguts, és que crec que realment es treballa absolutament de manera molt exquisita, no sé com dir-te, o sigui, es treballen molt bé les fotos, es cuida molt el tipus de publicació, i crec que seguirà amb el que deies, que potser sí que el paper seguirà, òbviament els nínxols sempre són molt específics, no? Però tinc la sensació que segueixen els productes que estan ben cuidats,
sí,
des del punt de vista estètic, maquetació, gràfic... I sí, responent-te, de fet l'últim article era sobre les varietats, però el primer que vaig col·laborar amb vosaltres va ser sobre, a veure si recordo el títol no el recordaré, però era sobre tot el que es pot fer aprofitant el raïm una vegada li treus el suc, o sigui, totes les possibilitats que et donava, i veient les imatges maquetades em vaig caure. O sigui, fins i tot a mi em va sorprendre el fet de que les imatges que t'acompanyaven superbé el text i gairebé parlaven soles sense llegir el que explicàvem amb el text. O sigui, sí, realment sí. És boniquíssim.
La secció de vins ha viscut diferents etapes al llarg de la nostra trajectòria, però darrerament una de les coses quan jo vaig entrar que li vaig voler donar és doncs, més pes, no? Té més pàgines, hi ha un reportatge fix cada mes, perquè per mi, encara que tots els indicadors, tu ho diràs, ho explicaràs millor que jo, que indiquen que la gent jove que no veu tan vi o es centra més en vins doncs, escumosos i vins blancs i rosats, però per mi és tan, forma una part tan important de la nostra identitat que l'hem de tenir, l'hem de destacar i des de moltes vessants. I jo per això estic, bueno, estic molt contenta de la secció de vins. I a més, tenim la coordinadora, és la Margalida Ripoll, que és una persona hiper, super reconeguda en el sector del vi. I bueno, penso que estem, bueno, mira, em sento satisfeta.
No, jo crec que val la pena. Sí, has d'estar-hi i sí que és veritat que la Margalida és un tòtem. Jo crec que tenir algú com ella és una sort, però vaja, que al final també és com, potser fins i tot això, com es decideixen els... Entenc que la feina vostra editorial, la part més complicada és decidir, no?, que hi poses o que encabeixes amb cadascun dels números. I parlar, per exemple, de la part de l'aprofitament del raïm o del vi o totes les diferents vessants són articles que no acostumes a tenir. I lo bo, jo he fet només dues col·laboracions, però dels dos articles la sensació que et queda és que et dona el temps suficient com per treballar-lo amb aquell segon o tercer pas, i més venint de digital, la Margalida i jo havíem coincidit al Badevi molt de temps, i clar, vens del digital, que tot és tot tan immediat i tan ràpid que gairebé no et dona temps a repensar, i el record que et dona poder escriure en una revista com Cuina, i entenc que altres del vostre grup, és que tens aquesta possibilitat de llegir, rellegir i fer el següent pas, que dir, vale, pues ja no és només una cosa que mori demà passat, sinó que, com estaves dient, al final és arxiu. Clar. Estàs explicant la història de la cuina des de totes les mirades, afegint-hi també el vi, que no deixa de ser un ingredient més, si vols.
Clar, sí. clar. També és una manera, o sigui, aquest punt de repòs, no?, que li posem als reportatges i als articles, és una manera de diferenciar-nos al final dels diaris, no? Ells fan pues, l'actualitat, jo veig les meves companyes, no?, que estem a un acte i elles doncs, volen publicar les primeres doncs, perquè és el que al final impacta sí, més. Sí. Però nosaltres sempre hem d'oferir, jo a vegades prefereixo no publicar-ho en el moment i fer una altra versió diferent, més reflexionada, no? I això és el que mirem de fer també bueno, perquè ells tenen un paper i nosaltres, que som una revista mensual, en tenim una altra.
Total. És molt maco el que has dit de repòs, perquè realment no aneu amb pressa. A veure, si no ho publiqueu amb un número, podeu fer-ho al proper, però és cert que és un periodisme diferent. Sí. Jo vaig sortir a la revista amb el Josep Socarrats, quan estava ell, fent una classe de cuina, del Nadal anglès, perquè jo sóc mig anglesa. Llavors va ser per al número de Nadal.
I de quin any va ser, ho recordes?
No ho sé, i no trobo la revista.
Clar, és que el Josep és el director que més anys ja ha estat, llavors sí. Que jo vaig estar, i després va venir les directores, la Trinitat Gilbert, no sé si... No, abans la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert, i després hi ha el Josep, i després he tornat jo.
Sí,
imagina't. Sí. Bueno. I, clar, és que són molts anys, ja ha passat molta gent.
Sí, molta gent.
I el que és sorprenent és que hi hagin allò encara col·laboradors que existien al número 1, entre ells doncs, fotògrafs, la Becky Lawton potser és una de les fotògrafs doncs, de cuina doncs, més reconegudes doncs, que tenim a casa nostra, l'Enrique Marco amb retrats de chefs, Massaners, bueno,
això diu gent, diu molt de la revista i de la gent que hi ha darrere.
Sí.
I com contacteu amb els chefs? Els truqueu vosaltres, us truquen ells, o sigui, com busqueu la gent que surt a la revista?
Mira, nosaltres fem tenim una planificació anual, llavors normalment els temes, diguéssim, centrals, doncs si és aniversari doncs ja tenim clar que hem de fer alguna cosa especial, no? I després doncs, bueno, marquem els temes grans igual que l'entrevista. Normalment les entrevistes aquestes més llargues amb els cuiners doncs també els tenim marcats perquè hi ha alguns que tenen una feina de producció molt llarga. Per posar-te un exemple, el José Andrés, que va sortir al... diria que el desembre passat, clar, doncs hi ha una feina de producció important, perquè ja té molta gent darrere, fins que contactes amb ell doncs, directament i t'ofereixen un dia, doncs, més has d'anar, doncs, demanes a cuiners amics que comparteixes contacte doncs, que t'ajudin i al final l'aconsegueixes, no? Hi ha d'altres, doncs, d'altres seccions, cuiners, doncs, que obren un restaurant i tot això, molts d'aquests sí que ens ho fan saber i es donen a conèixer com molt bé fan. El que sí que... nosaltres, jo sempre dic al meu equip que hem de tenir, o sigui, nosaltres no només informem de cuiners o de restaurants o de productors de Barcelona i àrea metropolitana, sinó que jo, com que soc de comarques, reivindico molt sortir de fora de Barcelona. I llavors, per això, doncs, si ho mireu, potser hi ha gent que dius, ai, aquest està fora del... d'una mica de la ruta habitual que surten en els diaris o tot això, però ja penso que ho hem de fer, és el nostre paper.
Totalment.
Ens obliguem a sortir d'aquesta zona de confort perquè de Barcelona t'arriben moltes propostes. Tu sabràs, moltes presentacions es fan a Barcelona, la majoria d'inauguracions, però el xulo és anar-te'n al Pallars i destacar gent d'allà, per mi, i que també els de Barcelona, però també forma part una mica dels nostres fonaments, de la nostra base, no? Del que volem fer, doncs és cuina, però és per tot el territori.
Clar, és que Catalunya és gran i s'ha de poder cobrir tota la zona de...
I mira, doncs ara, per exemple, es van celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia a Pedralbes, em sembla que fa un parell de setmanes, de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i van donar el Premi de Cuinera Revelació a la... ara no li diré el nom, es diu Laia, però no li diré el cognom perquè és que la pifiaré segur que soc fatal pels noms, però que és d'un restaurant que està a Solsona, que és de Mare de la Font, i com a cuinera revelació, és una noia que de revelació en té poc, vull dir que fa molts anys que a mi m'encanta que sigui revelació per la gent que no la coneixia, no? Però és una persona que nosaltres ja havíem tret i ja havíem fet reportatges amb ella, i això també dius, mira, anem
pel camí correcte.
Sí, sí, i si a partir de nosaltres doncs, la gent descobreix doncs, restaurants o cuiners o propostes o productes doncs, que no surten tant, doncs millor.
Totalment, sí, sí, ja estic d'acord. Crec que és molt important donar visibilitat a restaurants més petits o producte que no sigui una cosa super... com un, jo què sé, l'oli, que és més conegut, però hi ha productes de petits pagesos que també és important donar.
I tant. A vegades tenim joies, com ara recordo el reportatge que vam fer enguany de l'espàrrec blanc de Gavà, no? Que tu dius, és un producte que només el trobes al mercat 4 setmanes, i a més només per la zona de Barcelona, perquè tenen una producció que no els hi permet tampoc portar-lo enlloc més. I molta gent li preguntaries quin és el dels cultius més importants a Gavà? I estic segura que no. Llavors, posar el teu petit granet de sorra doncs, a que es conegui aquests... És que a més queden una desena de pagesos que cultiven a l'espàrrec de Gavà. Doncs, hosti, dona'ls valor, no? a la tasca que estan fent. D'alguna manera, encara que sigui una petita aportació des d'una revista doncs, modesta com el Cuina.
Sí, van venir els del Parc Agrari de Baix Llobregat fa 2 o 3 setmanes i realment hi ha coses molt interessants que s'està fent.
La carxofa...
Sí, molt, molt interessant. Llavors, Judit, tu com veus la gastronomia catalana? En quin moment estem? Creus, i també en el mapa mundial, en quin... Creus que és més conegut ara?
A veure, és una pregunta complexa, perquè, o sigui, cuina catalana, ara hi ha molt restaurant, reconeguem que fa uns anys era molt difícil trobar un fricandó o uns macarrons a Cardenal a Barcelona, ara no, ara hi ha una tendència doncs, a que obren moltes bodegues o bars que tens, pots trobar doncs, aquests plats típics de casa nostra, sempre passats per la revisió, però per altra banda les cases cada cop cuinem menys. Això hem de ser realistes, no? Sí que és cuina catalana tot. Ara estava pensant un altre cop amb la Nicolau, que se'm diu, bueno, però és que la patata i la mongeta tendra també és cuina catalana. Sí, totalment d'acord. Però si en el súper ja veus packs d'aquests envasat al buit de patata amb mongeta tendra o de patata amb pèsol, és perquè la gent ho demana i no ho cuinen a casa, no? Llavors, la cuina catalana és coneguda internacionalment? Quan venen els turistes, jo veig molt que van a... Sí, deuen anar doncs, al Set Portes o algun que tingui interès en cuina catalana, però a la Boqueria, si tu vas a la Boqueria com a turista i estàs un dia aquí, t'endús alguna idea del que és la cuina catalana? Jo diria que gens, ni mica. Vull dir, no... Sí, trobaràs batuts, trobaràs fruites... Quan vas a fora de Catalunya, a l'estranger, si tu vas a un restaurant, hi ha de cuina espanyola que et trobaràs tapes, no? Però cuina catalana n'hi ha pocs. Sí que hi ha una a Tòquio, al Masia, i hi ha un... O sigui, la cuina catalana com a tal, així és com coneguda com la cuina francesa o com la cuina italiana, que a més no és la cuina només italiana, sinó que trobes cuines de diverses regions italianes i que en pots trobar, o coreana o tot això, jo diria que jo no tinc aquesta percepció que sigui coneguda. Ara acabem de passar a la regió mundial, Catalunya, regió mundial de la gastronomia, no? Suposo que alguna cosa ha ajudat doncs, a donar-la a conèixer. Però és això, jo quan trobi, doncs, quan un dia anem a Nova York, a Manhattan, i trobem un restaurant, doncs, que trobem cuina catalana, doncs ja t'ho diré, però de moment...
Sí, és curiós, això, la veritat, perquè és una cuina molt, molt interessant i molt diversa.
Molt rica.
Sí, i no entenc com no ha... A veure, jo intento promocionar la cuina catalana perquè faig... tallers de cuina amb maridatge de vins i és cuina catalana perquè hi ha molta gent internacional que viu a la zona i quan coneixen, jo què sé, Mari Muntanya, Fideuà...
És una meravella tot
sí,
això.
Realment els hi agrada molt. Vull dir que és una... No sé, és curiós.
Sí, jo és això, vens més a l'exterior cuina mediterrània, cuina... entre cometes espanyola, que tampoc no és espanyola perquè hi ha una mica de tot, no? Fan tapes, fan doncs, braves... Esperem.
Sí.
També a veure si han fet aquestes totes... L'altre dia llegia la memòria de la regió mundial. S'han fet més de 500, gairebé 500 accions. Clar, tampoc a vegades la resposta o l'impacte no és immediat.
No, clar. No, jo crec que hi ha interès, perquè hi ha, evidentment, amb els cuiners com Ferran Adrià, sobretot, o els germans Roca, i tots, s'ha posat molt en el mapa, en el mapa s'ha posat a dalt de tot.
Sí, però encara que tinguin alguns base catalana, però és una cuina
sí, és
més d'avantguarda, no? Diguéssim, però
sí.
La cuina catalana tradicional, i sí que hi ha tots els visitants, n'hi ha de tota mena, com nosaltres ens passa quan anem a un lloc. O sigui, sí que hi ha gent que té un interès. Que una de les dels puntals del seu viatge és descobrir la cuina dels llocs que visita. Però jo sempre em quedo amb el dubte aquest de que si, no sé, ens deu faltar un punt de màrqueting com els italians.
Sí, sí, ens ho hem de creure més, potser. Bueno, no farem el break de música perquè no tenim temps, com sempre. Parlarem, tornarem amb tu, Judit, i comencem a parlar una mica amb la Eva, que déu-n'hi-do el currículum també, comunicadora, sommelier, ens hem conegut, i eres directora de Va de Vi i dels Premis Binaris, WSET3, vamos, o sigui...
Un no parar.
I, bueno, ens vam conèixer, crec que les dones del vi, no? Quan, crec que tu i jo ens vam conèixer
allà. Sí, o abans a l'escola.
Era abans, sí.
Compartim classe, no?
Ah, sí, 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 però ja havíem començat el curs, sí? Sí, sí, ah, mira, sí, sí, quina sí. Memòria, val. Sí, sí, sí. Doncs Eva, benvinguda, gràcies per venir. I explica'ns tu una mica el teu camí en aquest món tan interessant.
En un minut?
Per on començo, no?
Exacte, vaig néixer, no? Ostres, faig un resum sempre molt ràpid, a vegades la meva pare ja riu i avui riurà quan ens escolti. Però explico una mica que vinc del món del vi, de família de vi. I això és una cosa que ho he... Quan parlàvem de la consciència que et deia, Judit, aquesta consciència, quan li poses més d'adult, a casa meva bueno, som família viticultora, no? I s'ha fet vi tota la vida. I és algo que de lluny ho veus tan... Ai, de petit ho veus tan lluny, de no m'interessa gens, no vull seguir el camí, i així. I després de moltes veremes d'aquelles de... com costa, no? Amb els anys, la vida, jo que sé, també mil casualitats sumades, resulta que t'acaben oferint la possibilitat d'explicar el món del vi des d'un altre lloc. O sigui, òbviament no es fer ni soc enòloga, ni sé fer vins, ni així, però quina part bonica de reconnectar amb el que és l'origen des d'una mirada diferent, no? Poder explicar pues, la feina que fem, no? Vaig fer periodisme sense cap interès en dedicar-me o especialitzar-me en el món del vi i... La vida, casualitats, suma de mil coses, al final arriba un moment en el que t'apareix l'oportunitat d'entrar en un grup, en el nostre cas, en el meu cas, era el grup El Món, que abans no sé si era el grup Món quan vaig entrar, però vaja, va, doncs anem a fer els premis, no? I va ser com una reenganxada a el que seria l'arrel, diguéssim, em vaig rearrelar a casa meva a través de la feina, no? De l'especialització que amb els anys, no sé si Judit et va passar, però quan fas el periodisme que et diuen has de trobar alguna cosa de la que puguis parlar amb una mica de coneixement, més enllà de saber parlar de tot i de res, pues, la part del sector primari pues, em va atrapar molt i llavors comença la formació, no? O sigui, en el moment en què... jo vaig entrar coordinant els Premis Vinari inicialment, hi havia un director en el seu moment, i quan al cap d'un parell d'anys o així se'm dona l'oportunitat, també massa aviat, jo crec, vull dir, quan estàs als 30 encara et falta mitja vida per fer, no? I llavors la meva obsessió va ser formar-me molt, perquè, ostres, vaig ser una mosca collonera, realment, perquè volia conèixer els concursos, abans de dirigir el concurs, saber una mica el que és un concurs de vins, no? Perquè et sembla com tot molt àgil, però és un món bastant dens, no? I llavors vaig anar a tastar les garnatges del món, vaig començar a obrir-me, he tastat a concursos d'Itàlia, he tastat al concurs mundial de Brussel·les, i vas com veient que este món el comences i l'acabes mai, o sigui, és inviable, però per mi la formació i el fet de poder tocar una mica que eren les diferents funcions que després em demanaven a nivell feina, pues em van permetre en algun moment, tot i que mai vaig pensar que estava, no?, portant-ho com havia de ser, però bueno, et dona com una mica la base per dir, vale, vull seguir aquest camí i ara ja, bueno, ja fa, em sembla que són 15 anys, vaig entrar el 2013, no, 15 no, 13, m'he passat. Però clar, són intensos perquè la part de la direcció dels premis et dona una visió del món del vi molt potent, com a mínim com a radiografia, de conèixer molt bé com està el sector. No es pot dir arxiu, òbviament no té res a veure, no? Però veure l'evolució del concurs, dels resultats cada any, pues, també et donen un panorama molt xulo de com està el sector. I després, a més, sumant-li el va de vi, que et dona ja el fet de poder escriure com a periodista del sector, quan ja comences a pensar que alguna cosa ja vas agafant, pues, bueno, al final fins avui. Mm-hmm. Curiosament, ja he passat del dia a dia, de la pressa de córrer, no?, el que comentàveu també ara, a poder fer coses amb una miqueta més de pausa. Mm-hmm. Jo, superinocent de mi, quan vaig entrar al va de vi, el meu gran projecte era combinar lectura ràpida i lenta. No sé si existeix el concepte de lectura lenta, però vull pensar que és això, no? Que és la revista Cuina, que es pot sentar-te i llegir i no córrer i que el contingut al dia següent no hagi caducat.
Exacte. I que un dia l'agafes, poses una marca, un punt de llibre i continues quan vols.
I tornes a llegir i dius, encara és el que deies, encara té vigència o encara et fa com donar-li valor, no? Uh-huh. El dia a dia és bastant inviable fer lectures lentes perquè et fa córrer, no? O sigui, has de ser, no sé si sempre el primer, perquè ser el primer a vegades et fa lo de les fe de rates del dia següent, que tampoc és molt recomanable, però crec que és molt difícil amb un digital fer lectura lenta, bàsicament. No sé si els vostres números ho diuen, però... ostres, era molt curiós al Badevi també conèixer l'evolució de l'audiència, per veure, pues, jo què sé, les lectures lentes que li deia jo, que ho intentàvem, algun article una mica més en profunditat i així. Curiosament, alguns funcionaven molt bé, òbviament has de saber trobar el que deies tu, Judit, o sigui, és saber trobar aquella cosa que transcendeix de lo que tothom coneix, no? O sigui, descobrir perfils que siguin diferents, petits productors, sortir molt de l'àrea metropolitana, t'ho compro, o sigui, sent de la Terra Alta, que sempre et sents, no?, com a que estàs tan lluny de tot i que sembla que no existeixes, no? Poses sobre la taula alguns noms de gent que potser estan fora del circuit més tradicional i llavors això sí que tenia un cert interès, llavors... Bueno, m'estic barrejant 50.000 històries, ja, ja. Però sí, sí. Al final crec que passat, present i futur per mi s'uneixen amb tema personal i professional. I ara, en els últims mesos, bueno, fa ja potser un any i mig o així, que estic vinculada amb l'Escola de Naturisme, perquè sóc molt fan de la formació contínua. O sigui, sí, crec sí. que, o sigui, el que us deia, mai no acabes, no? O sigui, si estudies... sommelier una mica per entendre el sector, fas els cursos internacionals de wine set i així, i segueixes pensant que no toques ni una, no, amb no. la qual cosa és bueno, intentar d'alguna manera pues, estar sempre present amb la, sí, sí. amb la formació.
A mi ja em passa això que dic, ostres, és que no sé si, no sé, si sé res, o sigui, realment és, sí, és sí, un sí. món que no s'acaba mai.
No s'acaba. I crec que una de les coses, crec que ho hem parlat igual a classe, amb la Dominique, que fem l'escola de tast, intentant aprendre una mica o centrar-nos a aprendre a tastar. Una de les, dels grans aprenentatges en els últims mesos, sobretot com a alumna, no tant ja com a, com a coordinadora dels cursos i així, és que arriba un moment en el que, clar, portes molt temps, no?, estudiant, jo crec que, jo què sé, posar-hi 15-20 anys d'estudiar amb consciència, pues, geografia vitícola mundial, visitar molts projectes, escriure molt sobre, no?, aprens. Jo soc, m'agrada molt aprendre amb les persones, les entrevistes i així, no? I arriba un moment en el que et sembla que tens un, en el meu cas, tinc un caos mental de coneixement o de lo que he anat aprenent en petits, no?, petits granets de sorra, i em trobo amb el Ricard Herrera, que l'hem tingut a classe i és una persona que jo crec que té un coneixement del vi que és molt, molt vast. La veritat és que és un gran mestre. I de cop un dia fa que aconsegueix que dos dels teus punts inconexos es trobin. I penses, ostres, pues això... I arriba un moment en el que comences a crear un petit mapa, que òbviament és petitíssim a lo que, no?, al costat de lo que és el món de l'aprenentatge. Però quan aprens a que els teus conceptes sols acaben tenint un nexe, per mi aquí és on comença el següent pas, de dir, vinga, va, doncs ara vull seguir aprenent sobre això. Però que arriba un moment en el que puguem connectar molts desconeixements inconexos i pensem que tenim... no sé, com un aprenentatge que en el moment en què després has de poder escriure, no?, els reportatges de cuina, potser ja tens un petit background que ja d'entrada et serveix.
Sí, per... sí, el bagatge és superimportant. O sigui, això que dèiem abans que patíem, que compartíem, que havíem patit doncs, en els inicis de la nostra carrera, doncs és una mica això, et falta el bagatge per poder doncs, unir doncs, aquestes... a aquests ítems, no?, que moltes conceptes, doncs, que moltes vegades estàs fent un reportatge i et surten sols ara.
Totalment. Sí, sí, hi ha una part, inclús per fer opinió, no?, en el cas de dir, va, pues has de fer un article d'opinió i tu penses, ja, però la meva opinió, no?, és com a qui li interessa. Clar, arriba un moment en el que, a part de que ja perds també certa vergonya, no?, amb els 40 alts que porto jo, almenys jo, i ja hi ha un moment en què penses, bueno, no és que importi l'opinió o no, però la tens, perquè al final se't forma, no?, la forges a partir de diferents coneixements. I arriba un moment en el que potser et sents més còmode signant alguna cosa.
I al final ara aprofitem que estem entre dones, que hem de, això del síndrome de la impostora, que moltes vegades tenim, això no els hi passa al sexe masculí. Llavors hi ha molta gent que opina, que jo a vegades també escoltes la ràdio i dius... Mira, això també ho podria dir jo.
També ho penso, no? Igual no li donem el mateix valor.
Sí, sí, sí. Sí. Llavors, jo penso que és també una de les feines pendents que tenim com a dones treballadores i que ens dediquem a la comunicació, que encara ens falta doncs, aquest punt de dir... Pues sí, valem.
M'ho crec.
Yeah. Com el de la cuina. Mm. Ens hem de creure, no? La cuina catalana, sí. Doncs, pues sí, nosaltres sí. També.
La cuina i els vins catalans.
És que amb els vins passa el mateix. Sí, sí. Vull dir, és que ben bé, com escoltar un discurs semblant, però amb el món del vi ens ha passat sempre. O sigui, hi ha molts de reptes, és veritat. O sigui, la situació actual no és la més òptima, però és que crec que mai hem tingut clar que hi ha... O sigui, la qualitat és bastant, innegable. En el món de la cuina és hi ha una riquesa de punta a punta que no l'acabes. Amb el vi passa i tenim aquesta falta d'autoestima tan gran sempre, no? I falta d'autoestima sumada a, per mi, hi ha un gran hàndicap molt gran, que és que som incapaços d'anar a una. O sigui, no existeix una marca vi català, per exemple. O sigui, sí que s'ha fet algunes campanyes puntuals, però hi ha moltes guerres individuals, no? Que anem a sobreviure, tenim molts reptes amb el clima, amb el caigudes de consum, però en quin moment hem decidit que podem fer una marca conjunta que sigui, jo què sé, l'altre dia en unes jornades parlàvem sobre que si s'ha de dir, clar, hi ha una Déu que es diu Déu Catalunya i això fa que potser no hi hagi vi català com a concepte s'associa potser Déu Catalunya i aquí hi ha un petit problema branding, no?, si vols. Però tothom deia el mateix, parlàvem del turisme, de Barcelona, de que moltes altres ciutats com Bordeus, com Dijon, si vols, o Bonn, o ciutats on hi ha més vi molt vinculat amb una regió determinada del món, són capaços d'utilitzar això cap a portar més vi o donar més marca de regió.
Utilitzen la
Itàlia,
marca de la regió ciutat. Per...
O sigui, a Venècia, per exemple, el Vèneto... sí, s'utilitza molt més la marca d'alguna marca potent. Clar, parlem internacionalment, què coneixen de Catalunya? Coneixeran Barcelona. O sigui, a nivell de vi català, quan he viatjat a concursos, sempre hi ha el típic reportatge, no?, que deien, vinga, va, anem a fer el report de què coneix el sommelier de Japó que coneix de Catalunya. El cava.
Sí.
I és
el Priorat, potser.
El Priorat, alguns arribaven al detall, altres que eren importadors, lo típic de, ostres, jo tinc un vi que és de no sé quina zona i conec sorprenentment Pla de Bages, per exemple, però és que realment el coneixement es quedava amb el cava.
Sí.
I a més és que la reflexió de després, cosa que sempre ha sigut com el dubte, si vale, coneixen el cava com a gran producte, però l'explicació de per què coneixen el cava era perquè era molt més barat que el xampany. O sigui, no,
clar,
perquè...
És com la, no perquè... De qualitat, no?
Deia en relació qualitat-preu, o sigui, ja. Intentes com agafar-ho per aquí i tu penses, sí, ja, però ostres, hi ha molt més. Està molt clar que al final hi ha d'haver alguna cosa que t'atrapi, no? Catalunya passa això, altre i tot... però que et diguin que només et coneixen per això, perquè és més barat que el xampany.
Sí, jo crec que ha canviat una miqueta, que la gent s'està adonant de que hem d'anar una mica més a la una.
Sí.
Però sí que és cert que crec que hi ha hagut sempre una mica el tema de l'envidia, de coses de... Jo, aquest, no sé, crec que és una pena, perquè...
És una pena. Jo recordo, em surten anècdotes d'entrevistes fetes, però una de les entrevistes a un dels guanyadors d'un dels concursos que cobria, la pregunta va ser, ostres, quin és el secret, no? És una pregunta potser una mica, no sé, no?, massa romàntica, però és quin és el secret perquè el teu vi hagi guanyat el XX, no? I va dir, no te l'explico perquè me la copiaran. Però ho va dir de veritat, o sigui, no per fer la conya de dir, no, jo no t'ho explico. La cosa va ser, ni de conya t'ho dic perquè el veí després em copia.
Sí. Mira, d'això hauríem d'aprendre com molts cuiners de la cuina contemporània d'actuals, com el Disfrutar o com feia el Bulli, no?, que quan publiquen els seus llibres amb totes les receptes, vull dir, posen fins i tot el codi QR on pots connectar amb el vídeo en què elaboren la recepta.
Per veure.
Sí, o sigui que és allò... lliure, continguts lliures i perquè ho agafi doncs, qui pugui.
Sí, s'ha de compartir per créixer, crec. O sigui, si
jo penso
tu guardes
també,
tot
que no
per
és...
tu... No...
Bueno, jo crec, mira, poses l'exemple del Bulli, que hem estat recentment amb la Dominica amb la visita, i també et dic una cosa, jo encara que li copiï, seria bastant incapaç de fer algo ni similar a lo que hi ha allí, que realment la revolució vam quedar bastant xocades.
Que, sí, a vegades que la figura del Ferran Adrià desperta a vegades tantes o n'estàs molt a favor o molt en contra, però, bueno, t'agradi més o menys, és que el Bulli, amb ell i el Juli Soler van canviar el que era el paradigma de la cuina que fins llavors existia.
Sí,
i això, doncs, i quan vas al museu te n'adones.
És
una altra manera de treballar.
Totalment.
Ell diu, més que una recepta o més que...
És un mètode.
És un mètode.
Sí, totalment. Però em sorprèn que tot i el moment, perquè ahir, o sigui, recordo el final, no?, que et fixes més en el que et crida l'atenció, totes les portades de tots els diaris o revistes internacionals on sortia el Ferran Adrià, o bàsicament el Ferran Adrià. Ostres, això fa que 20 anys, 15 anys, i que això no hagi servit per atraure, o sigui, donar més nom a la cuina catalana, sorprèn, no?
Perquè... Bueno, és el que dèiem, jo crec que la gent venia o al Bulli o venen als restaurants així d'estrelles i tal, però no és super representatiu del que és la cuina catalana. I això és el que crec que s'ha de treballar. Potser heu de fer cuina in English, també.
Això, doncs mira, seria una opció. Seria una opció. No, de fet, són continguts que t'agradarien. Bueno, evidentment estan molt enfocats aquí, però hi ha continguts molt vàlids arreu.
Clar, que es poden adaptar a qualsevol part del món.
Sí, sí.
Totalment. Sí, sí. Jo crec que sí.
I tant.
I, Eva, llavors, si tu tinguessis una vareta màgica, què desitges pel món del vi, que, com tal com està avui en dia?
Uau, ostres, si tingués una vareta màgica...
Molta pluja, no?
Sí, com a mínim que plogui el que ha de ploure, després plou massa i
sí,
després us tenen mil diu. Mira, penso que un dels problemes més grans que té el sector del vi ara mateix és el futur. I com hi ha tants reptes actuals, m'imagino amb una vareta màgica garantint viabilitat de sector actual. O sigui, és molt difícil que les joves generacions, ja no parlem de consum, sinó ja de sector, de vida, de guanyar-te la vida a la vinya. I és molt inviable perquè s'estan pagant preus irrisoris. O sigui, estem sobre... Jo he sentit a dir que s'han pagat 20 cèntims per quilo de raïm, amb la qual ja em diràs tu. I quan vas al súper i veus segons quines marques que estan per sota de l'euro l'ampolla, penses que només el vidre, l'etiqueta i la càpsula, és que no vols ni pensar el que s'ha pagat pel líquid. Llavors crec que al final és una cosa estructural, o sigui, necessitem que el sector sigui viable i que sigui prou interessant i prou atractiu per a que les generacions... Ja, el sector del vi no deixa de ser molt, molt generacional i familiar, o sigui, hi ha no sé quin percentatge elevadíssim de petits projectes familiars en el que si tu als teus fills els hi pots llegar pues, les vinyes, la terra, que tampoc és fàcil tenir-la amb els drets de vinya i així, però si tu ja tens la base, que és la inversió de la terra, i molts han acabat fent celler perquè han vist que potser inicialment només amb la venda del producte no se'n surten, no? I dius, vale, anem a fer l'ampliació i estem fent ara, embotellem i intentem exportar i després intentem obrir l'enoturisme. O sigui que possibilitats han d'haver-ne, però jo crec que el problema és que l'origen no acaba sent prou atractiu per a que la gent s'hi pugui dedicar i guanyar-se-hi la vida. I també sortir una mica o sigui, hem de lluitar contra el despoblament, o sigui, els que som de comarques com la meva Terra Alta, és que vam acabar marxant d'allà perquè les oportunitats són molt petites, no? A nivell més enllà del món sector. Necessites que hi hagi un equilibri territorial per mi més gran. Estic fent aquí grans canvis estructurals de país, que és molt complicat. Però penso que el punt de partida ha de ser això i el següent pas és que potser s'hagi de buscar altres maneres de sortir amb el tema del consum. Quan ara mateix hi ha una crisi extrema en la que llegia al matí que crec que eren unes 80 milions d'ampolles menys amb la caiguda de consum, que s'està consumint 80 milions d'ampolles menys, crec que en molt poc període de diferència, hem de canviar què passa aquí. O sigui, hi ha un problema també de consum, amb la qual els joves potser no els canviarem, potser no els hem de canviar. Els joves, alguns em deien a fa temps, bueno, és que jo no vull veure el mateix que el meu avi. Bueno, doncs pues vale, trenquem tendències, potser s'ha de canviar. Igual s'han de fer altres perfils de vins o s'ha de fer coses que siguin més atractives per les generacions que venen.
Crec que ha canviat una mica el consum, que va més cap a més vins blancs i més vins tipus brisats o tal, que no són tan...
Són més fàcils de veure,
més
no?
Fàcil, sí, menys escumós. Sí, i escumós. Però sí, és un tema... És un tema complicat.
Sí, sí. M'has donat la vareta, tu?
Sí, sí, sí. I a mi, si em permeteu, jo també, si tingués una vareta, és que el problema estructural és el mateix amb la cuina. O sigui, dius, bueno, els cuiners, però és que si no tenim productors...
Ja, totalment.
No hi ha cuina, ni cuina catalana ni cuina d'arreu. O sigui, hem de cuidar molt el
sector primari.
El sector primari.
Totalment d'acord.
Això és tan clar per mi. Jo crec que s'ha de fer un pensament i uns projectes ben fets per per seguir tenint
i escoltar-los, no? Si diuen que tenen doncs, molta burocràcia i que això els treu molta doncs, bueno, doncs, mirar de simplificar tot el que han de presentar, ajuts... És que tot el paisatge que quan anem en cotxe que diem, oh, que maco, i tot això, és perquè està perquè tenim uns vigilants que són els agricultors, vull dir que...
Totalment, i els ramaders. Jo estava parlant amb una persona l'altre dia i realment crec que també hi ha un problema de comunicació entre la gent que pren les decisions, que no són totalment conscients de la realitat d'aquesta gent i de les necessitats, perquè estan, perquè no tenen, hi ha com un buit de comunicació i de que falta aquesta
connexió. És que hi ha desconnexió real entre el camp i la ciutat. O sigui, jo entenc que si tu estàs parlant més a nivell, no? Entenc polítics i decisions a nivell d'estructura de país o de... Però és que hi ha una desconnexió amb el camp molt gran, molt, molt gran.
Sí, a tots els nivells, no dic a nivell de govern, que ja també hi ha, però inclús a
nivell consumidor. Sí, amb el vi passa aquesta cosa curiosa, que és allò de si no saps de vi, la gent no el demana, no? Perquè l'hem fet molt sibarita.
Sí.
Però és curiós que després vas a menjar qualsevol cuina exòtica i no preguntes d'on t'ha vingut el producte, ni com s'ha cuinat, ni com s'ha cuinat, no? I amb el vi és com, ui, no en sé, que demani ell que en sap, no? Sempre t'acaben dient, tria tu.
Bueno, sí, ja, però... perquè, sí, i amb la cervesa no passa això, no? Que sembla com més fàcil, no? Que no...
Sí. Això deu ser un problema nostre, també, eh? Vull dir, això de comunicar com hem de descriure el vi i si no trobes les aromes...
Jo penso que ens hem de deixar anar tant a la cuina com en el fet de veure, que si tu vas a una vinateria, doncs aconsella'm tu alguna cosa i tastes.
I m'agrada o no m'agrada, vull dir,
i a
no
la cuina igual, doncs moltes amigues meves, és que si no tinc un ingredient, doncs és igual, però si no tens un ingredient, no el posis, o posa'n un altre, però cuina, no? És el fet, i si nosaltres no cuinem, els nostres fills no cuinaran, això està clar.
Sí. Bueno, ja estem arribant al final. Abans d'acabar, primer et pregunto a tu, Judit, si fossis un plat de cuina catalana, quin plat series?
Jo, mira, com que els dies de festa són pocs, jo triaria un plat de diari, de cada dia. M'encanten els llegums i jo, per mi, cigrons amb espinacs. Per mi és una delícia, i si li poses un ou dur o una mica de pinyons i panses
un bon
per sobre i una mica d'oli, jo amb això ja sóc feliç.
Sí, que bo. I tu, Eva, si fossis una varietat de vi, quin series?
A veure, jo crec que seria la carinyena. No tinc clar el color encara, no m'he decidit si blanca, roja o negra. Però crec que és una varietat... és difícil de treballar, però crec que quan es fa vella, potser és perquè ja anem agafant edat, però crec que dona alguns dels vins que a mi m'han emocionat més i penso que al final la vida no deixen de ser reptes, no? O sigui, vull pensar que superar reptes és acabar aconseguint el millor vi de Carinyena amb aquella sedositat a la boca i un final feliç.
A mi m'encanta perquè no és una de les varietats òbvies que et diuen ara, no? Que tots els vins semblen fets pel...
Les mateixes varietats,
sí,
no?
Sí,
molt bé, la Carinyena.
La Carinyena, va.
Sí.
I algun vi que ens puguis recomanar amb Carinyena?
Ostres, bueno, del Priorat molts, 100%. Jo et diria que vagis al 100% Carinyena, però de molt veix. O sigui, que siguin vinyes velles i que tinguin molt de temps en ampolla perquè necessiten molt.
Avui a la vostra salut me n'aniré a comprar una ampolla de Carinyena.
Bueno, doncs moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
Un plaer, gràcies a tu.
Dominic, gràcies.